Bon vespre, entrada triomfal a galop d'Ignasi Saura, caixer senyor a la plaça del Born, per donar així al Sus el primer cargol, que ha acabat fa gairebé mitja hora. És després del primer tot de Fabiol, un dels moments més esperats de les festes de Sant Joan que s'estan vivint a Ciutadella, i encara queda avui la cerimònia a Sant Joan de Missa i la llançada d'avellanes. Pel que fa a les incidències, dues persones han resultat ferides de consideració, tot d'una. Hi serem en directe per ampliar aquesta informació i per conèixer l'estat d'aquestes persones. També apuntarem altres indrets de les illes, on avui també és un dia de festa. Basta veure com la gent fa hores que ha reservat un lloc a la platja. Avui serà una nit màgica i encara amb una important càrrega de misticisme. Ara bé, seny és el que demanen els serveis d'emergència, que recorden que el risc d'incendi és molt elevat. Però tenim altres notícies que repassam ara en forma de titulars. Mor un obrer de 58 anys a Pollença després de patir una parada cardiorrespiratòria. Clàudia Matlleu, bon vespre.
Bon vespre. Ha estat a la zona de la Cala de Sant Vicenç. Segons els testimonis, l'home s'ha assegut, ha caigut i s'ha copejat el cap.
Controlat l'incendi de Can Vila Camuro.
Ja ha cremat prop de 16 hectàrees de vegetació. Tampoc no està extingit l'incendi agrícola de Montuïri, tot i que igualment s'ha donat per controlat.
Cort invertirà 76 milions i mig d'euros en la rehabilitació de l'edifici de Gesa i el seu entorn.
El projecte guanyador del concurs d'idees preveu una biblioteca, espais culturals, un centre d'interpretació de l'energia, zones verdes i nous serveis municipals. Les obres començarien l'any que ve i durarien 25 mesos.
El govern augmenta el pressupost de l'anomenat xec cangur i es podrà signar fins a 1.000 euros per infant.
Així es cobriran activitats d'estiu i de conciliació, com ara l'escola matinera o el menjador.
I en clau estatal, la Guàrdia Civil ha registrat dependències de l'Ajuntament de Sòria en el marc d'una investigació judicial per presumptes irregularitats relacionades amb l'àrea de comerç del consistori.
L'operació s'ha saldat de moment amb 6 persones detingudes.
En els esports, Luis García Fernández és l'elegit per tornar al Mallorca a primera divisió. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El Mallorca ha fet oficial l'arribada de l'entrenador asturià fins al juny de 2027 i amb opció d'ampliar una temporada més. Luis García, fins ara entrenador de Las Palmas, substituirà Martín de Michelis, que ha marxat al Leipzig després que el club alemany pagàs ahir la seva clàusula de rescissió. El Mallorca començarà els entrenaments dia 8 de juliol i del 24 al 30 farà una estada a Marbella. La pretemporada disputarà un total de 5 amistosos i la Lliga començarà el cap de setmana del 15 d'agost. I en tenis, el Mallorca Championship de Santa Ponça, Tsitsipas ha caigut eliminat al seu debut.
Anem ara amb la previsió del temps. Dani, que poc ens espera per a les properes hores. Bon vespre.
Bon vespre. Idò, d'entrada, per a nit, confirmar que tindrem un ambient molt càlid a tot l'arxipèlag. Les temperatures nocturnes també seran altes, clarament per damunt dels 20 graus pràcticament arreu, i amb una temperatura de la mà que la trobarem al voltant d'uns 26-27 graus. Per tant, ja la mà bastant càlida en aquesta època de l'any. Demà, molt de sol. Tornem a repetir, un dia de cel pràcticament destapat, just poden trobar qualque interval de núvol prim, ben poqueta cosa, i amb unes temperatures molt parescudes a les d'avui. Això vol dir que mos poden tornar a enfilar fins al voltant dels 37, puntualment 38 graus, tant a punts de Mallorca com també cap a Eivissa. En aquestes bandes interior d'Eivissa també es poden superar els 36. El vent bufarà molt fluix demà, per tant, podrà entrar l'embat durant les hores centrals del dia i a la mà continuarem amb molta tranquil·litat amb marejol.
Gràcies, Dani Capó. Margalí de Cifra és el control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
7:04. Ho contàvem a la portada, dues persones han resultat ferides durant les festes de Sant Joan a Ciutadella pel cop d'un cavall. Ha estat durant el cargol d'Esborn, que ha acabat fa uns 20 minuts. Anem en directe fins allà, fins a Ciutadella. Cristina Bouçà, bon vespre. Què és el que ha passat?
Bon dia. Com dèieu, han lamentat dos ferits durant el caragol d'Esborn. En concret, ha estat al carrer Major d'Esborn quan havien d'entrar el caixer senyor i sa capellana. Un d'aquests ha resultat ferit greu pel cop d'un cavall i ha estat traslladat a l'Hospital Mateu Arfila. En un primer moment havia perdut la consciència, però ara ens confirmen que ja l'ha recuperada. També ens costa un segon ferit, en aquest cas lleu, i l'han duit de manera preventiva a un centre hospitalari que encara s'ha de determinar si és al Canal Salat o a la Clínica Joaneda. Sigui com sigui, estem pendents de com evolucionen aquestes dues persones ferides i si hi ha hagut més incidències durant avui hora baixa en aquest caragol d'Esborn, que a part d'això vos hem de dir que la festa ha continuat, la festa no s'ha detingut en cap moment i la plaça d'Esborn de Ciutadella s'ha endinsat de ple en el bullici i l'eufòria ha estat en el moment en què el caixer senyor que enguany, com ja sabeu, és Ignasi Saura, ha entrat al galop a la plaça per donar el sus al primer caragol d'aquestes festes de Sant Joan. Ho ha fet davant milers de persones que no s'han volgut perdre un dels moments més destacats i emotius. Per això, moltes d'elles ha estat complicat poder-ho veure, ho han hagut de veure des de lluny o no ho han pogut veure directament. Per això, hem parlat amb una atleta que ha pujat a Mecoll i sí que ha pogut veure tota la festa i ha volgut descriure el que veia per la gent que no ha tingut la mateixa sort que ella.
Mira, el que estic veient és el que sembla un mar de caps que es tiren sota les potes d'un cavall, cosa que jo no faria mai, quina por. Però, mira, sincerament, a la gent la veig superanimada. Em sembla una passada. Jo sóc de fora, no sóc d'aquí, no ho havia vist mai. I, sincerament, és un espectacle digne de veure, és xulíssim.
De fet, són molts els que diuen que els hi ha agradat l'ambient, però que els hi hauria agradat veure-ho de més a prop.
Molt bé, estem superemocionades, estem a tope tot el dia anant amunt, avall, molt xulo. Aviam si podem entrar més cap allà a veure-ho millor, però molt guai.
Ens agrada molt!
I està molt guai, a mi m'agrada molt veure-ho. M'hauria agradat més estar allà, però bueno.
Increïble, els cavalls estan, no sé, m'agrada molt aquest ambient, però el que passa és que fa una mica calor.
Hi ha molts moments emotius avui, però un dels principals és aquí, i tant que sí.
Per venir a veure el caragol d'Esborn, però han hagut de passar uns filtres i controls, ja que l'aforament a la plaça és limitat. No hi han pogut accedir més de 27.600 persones.
Duen en peu des de les dues del migdia, quan el fiveler ha fet el primer toc, però, Cristina, és que encara els queden hores de festa.
Així és, hores de festa, perquè ara han acabat aquest caragol, és a dir, ara fa uns 20 minuts, quan ha acabat els 89 caixers i cavallers han pres camí cap a l'ermita de Sant Joan de Missa, on es fa precisament una missa, i mentrestant aquí a Ciutadella té lloc la festa de ses avellanes. Després, quan sigui fosc i hagi acabat aquesta missa de Sant Joan de Missa i també la festa de ses avellanes, els cavallers tornaran al poble, faran corregudes a la plaça i al caragol de ses voltes i Santa Clara. Ara bé, els més joves tenen clar que és el que volen avui vespre.
Sí, 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 sortim de festa amb tothom, que hi ha molta gent aquí, tothom.
Festa! Avui toca festa.
Nosaltres crec que anirem de festa després, per allà baix a Ciutadella, al port.
I recordem que sigui com sigui, les autoritats i les institucions fan una crida al seny i també aprofitant per recordar que hi ha punts liles repartits arreu per si un cas s'ha de fer ús d'aquest servei.
Gràcies, Cristina Bausà, en directe des de Ciutadella. Tornarem a connectar a les 8, al butlletí de les 8. El dia començava ben prest a Ciutadella per a tots els que participen a la festa. A l'escola Equestre Menorquina, desenes de persones rentaven i pentinaven una vintena de cavalls, inclosos els del caixer senyor i la capellana.
Bueno, força de fregar, que estiguin el més net possible i que brillin, que ben eixuguin i després, bueno, que va de posar un pot de brillantador, ben renclins, ben nets, ben pentinats, que surtin ben polits.
També des de primera hora es coordinava la seguretat des del centre de control CECOPAL de la policia local.
Cada un dels dos dies de la festa hi haurà actius 450 efectius dels diversos cossos policials, Creu Roja i Protecció Civil. I enguany, a més de les càmeres en directe, els drons ajuden a seguir al minut el pas per places i carrers.
Mentrestant, Ciutadella es deixa un dia i es trobaven amics i familiars i amb el pas del matí s'atracaven al moment del so més esperat.
Senyor caixer, estimat, Ignasi Saura Sánchez, en donau-vos permís per començar el plec?
Bones tardes, Sebastià.
Amb molt de gust, podeu començar a replec.
Així ho faré.
Les festes de Sant Joan, tot i que a Ciutadella són les més sonades, se celebren arreu de les illes. Avui és el dia de revetlles, concerts i correfocs. A Palma, el gruix d'activitat seran al Parc de la Mà a partir de les 8 del vespre, i al Llevant de Mallorca, dos rituals festius molt importants, com són el Sant Joan Pelós de Felanitx i el de Sant Llorenç, i el Sol que Balla, al municipi de Sant Joan.
Però també hi ha festa a la majoria dels municipis amb costa pels rituals populars que proposen cremar papers amb propòsits, fer fum als problemes, menjar de vora el foc i fer banys a la matinada o amb la sortida del sol. També hi ha revetlles a Deià, Muro, Son Servera, Mancor de la Vall, Porreres... I a Eivissa, a més, és la festa patronal de Sant Joan de Labritja, i hi ha festa a Vila, també a les platges de Talamanca i Ses Figueretes, i a Formentera, al Pilar de la Mola, és festa patronal.
El Consell de Formentera ha habilitat un servei gratuït també d'autobús per pujar a la Mola i evitar problemes d'aparcament. I a Palma s'augmenten les freqüències de transport.
Es reforça les línies 33, 16 i 19, que passaran cada 20 minuts pel concert d'Alan Parsons Project i per la revetlla del Parc de la Mà. També hi haurà més freqüències del Nitbus i dels autobusos que van a les platges. Són les línies 25 i 35, que circularan cada mitja hora fins al matí. I demà, dia festiu a diversos municipis, Serveis Ferroviaris de Mallorca reforçarà el servei de trens a primera hora del matí entre Sa Pobla i Palma.
És un dia de gran afluència a les platges i, de fet, són molts els que fora qui són per agafar lloc. Justament, en aquest context, els socorristes fan vaga avui, però amb uns serveis mínims del 100%, segons ha denunciat el mateix col·lectiu de treballadors. Curiosament, en senyal de protesta, han decidit allargar avui el seu servei i seran presents fins a les 8 i mitja en algunes platges, com la de Can Pere Antoni, a Palma. Allà es troba Lluís Hernández. Bon vespre, Lluís.
Bon vespre. Doncs aquí a la platja de Can Pere Antoni ja comença a haver-hi ambient festiu, on es mesclen molts de banyistes que duen tot l'hora baixa amb familiars i amics que preparen parasols, cadires i tauletes per a la nit de Sant Joan. I en aquesta platja urbana de ciutat, en poc menys d'un quart d'hora, els socorristes de Palma faran més feina en el seu primer dia de vaga. El secretari general de la Unió de Socorristes de Mallorca, Cristian Melogno, ha confirmat que presentaran un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Palma per aquests serveis mínims imposats del 100% del personal ordinari perquè, diu, vulneren el seu dret a vaga.
Estamos en un conflicto, o por lo menos en una interlocución en la cual planteamos mejorías estructurales, de dotación, etcétera, para el servicio desde hace 4 años y el ayuntamiento no ha comparecido, en ningún momento ha aplicado ningún tipo de mejoría a lo largo de todos estos años. Nos encontramos en un punto crítico y límite porque el año que viene cambia el pliego de condiciones, cambia el contrato tenemos la ferviente necesidad de que sea un contrato acorde a lo que son las necesidades de un servicio de socorrismo de las playas de Palma.
Segons l'Ajuntament de Ciutat, aposta per concessions a empreses privades, el principal objectiu de les quals és la rendibilitat econòmica en detriment de la qualitat del servei que es presta a la ciutadania.
Con la misma cantidad de gente hoy, 24 de junio, que el 28 de marzo, el 28 de abril. Y al mismo tiempo, es una mentira, porque a las 7 de la tarde se termina nuestro servicio y las playas están mucho más ocupadas el día de hoy de lo que están durante el horario normal y no va a haber ninguno de nosotros para cubrirlo.
I just al costat de la caseta dels socorristes dins l'arena es poden veure algunes pancartes de protesta amb unes tombes simulant l'enterrament de banyistes. Demà també seguirà una altra jornada de vaga pels més de 40 socorristes de Palma i es preveu que el pròxim dijous es concentrin a cor davant l'Ajuntament de Palma.
Gràcies, Lluís Hernández, en directe des de Camper Antoni. Són les 7 i 15 minuts, una petita pausa i continuem amb més notícies.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear, para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate, préstamobalear.com, préstamobalear.com.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
En clau de successos, un obrer de 58 anys ha mort avui capvespre a Pollença després de patir una parada cardiorrespiratòria.
L'home ha mort poc abans de les 5 de l'hora baixa. Els sanitaris dels serveis d'emergències li han practicat maniobres de reanimació cardiopulmonar durant una estona, però no han pogut salvar-li la vida. Ara la Guàrdia Civil ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
A Eivissa s'investiga la mort d'un agent de la Policia Nacional al pis on vivia amb la seva parella. La dona va fugir de l'habitatge demanant ajuda després de va patir presumptament una agressió masclista.
Va passar ahir al barri de Sa Penya. Segons apunta la Policia Nacional, es va produir un incident entre la gent i la seva parella, que va fugir per una finestra mentre demanava ajuda. Va ser ella qui va donar l'avís i una patrulla va accedir al domicili i va trobar el cos de la gent sense vida. Segons els primers indicis, l'home hauria consumit medicaments i altres substàncies, tot i que l'autòpsia n'haurà de determinar la causa de la mort. Es descarta la participació de terceres persones.
Pel que fa als incendis, que aquest dia s'han cremat a Mallorca, controlat el de Can Milà, que Muro, declarat ahir, després de socarrar prop de 16 hectàrees de vegetació.
L'Ivanat ha donat el foc per controlat avui hora baixa, tot i que un operatiu de 33 bombers forestals continua treballant sobre el terreny. Avui es manté l'alerta màxima per risc d'incendi a Mallorca, on també s'ha controlat un altre foc a Montuïri. Emergències demana prudència extrema a la població, ja que ahir es varen declarar 4 incendis més a banda del de Muro, un a Son Morell, un altre al Parc Vit de Palma, un a Escamarí, a Formentera, i un darrer a Santa Eulària.
Com dèiem, els serveis d'emergència demanen precaució en aquests dies de tanta calor, sobretot avui, revela de Sant Joan, amb l'ús de pirotècnia i fogarons.
Aquesta és una setmana crítica i s'han de maximitzar els esforços per evitar ensurts. El gerent de l'Ivanat, Tomeu Llebrés, recorda que les altes temperatures i la baixa humitat converteix tot el terreny forestal en un polvorí. L'escoltam juntament amb Pablo Garritz, director general d'Emergències Interior.
Degut a les condicions meteorològiques de temperatura, humitat relativa i vent, quan el programa informàtic ens marca que estem amb alerta vermella, amb alerta taronja, s'activa aquest risc, deixant així fora efecte les autoritzacions administratives de foc a més de 500 metres de massa forestal. Si bé, han de comptar que a 50 metres i dins massa forestal durant tot l'estiu no se pot fer cremes.
Tenemos una situación que es bastante más particular, que es el uso del fuego en las playas. Para hacer fuegos como evento como tal hay que pedir la autorización correspondiente al ayuntamiento. Hacer fuego en los sitios donde no está habilitado para hacer fuego ya es una situación de riesgo.
Més coses quan el rellotge marca les 7 i 19 minuts. El Consell de Mallorca demana a les empreses de lloguer de cotxes el nombre de vehicles de les seves flotes per aplicar la llei de regulació. Les patronals del sector valoren de manera positiva la mesura. Després d'una reunió avui migdia amb les dues entitats, el conseller Fernando Rubio ha anunciat que ja han encarregat el nou estudi de càrrega que determinarà el sostre tant dels vehicles que entren pels ports com dels destinats a lloguer. Laura Marcos.
El conseller insular de Territori ha dit que la reunió d'aquest dimarts ha estat molt profitosa i que estan contents amb la col·laboració de les patronals, a les quals ha informat que rebran una notificació per declarar el nombre de vehicles de lloguer de les seves flotes. Escolta'm Fernando Rubio.
Ara és un moment important, és vera que la llei no està aprovada, però ja ens adelantam per tal de tenir totes les dades i que quan la llei entri en vigor ja se pugui tot d'una poder dur a ple aquest acord per tal de ja implementar aquestes limitacions.
Una xifra que, juntament amb la del nou estudi de càrrega, determinarà el nombre màxim de vehicles que entren pels ports i també els de lloguer. Les patronals del sector AEVAP i Valeval celebren aquesta passa, tot i que la darrera insisteix que aquesta no és la via per solucionar els problemes de mobilitat a Mallorca i que les dificultats de trànsit no es limiten a la temporada turística. Són Ramon Reus i Cristóbal Herrera.
Pues jo crec que haurem estar satisfet que s'estigui muntant tot aquest tema i a partir d'aquí pues, s'atura continuament com ha anat, però bé, serà una prova de fuego que diguem, igual que va passar a Eivissa l'any passat, i crec que es positiu per tots.
Una de las cosas que ha sucedido en Eivissa este año, donde ya se establece de manera estricta el cupo, es que han aflorado de repente muchísimas empresas que nadie tenía en el radar. Y entonces creemos muy necesario conocer los datos concretos.
La mesura s'emmarca en la proposició de llei de regulació de l'afluència de vehicles aprovada pel Consell de Mallorca el passat 5 de juny i actualment pendent de tramitació en el Parlament. El conseller Rubio espera que la normativa pugui ser aprovada a l'octubre o novembre amb la finalitat d'aplicar-la l'estiu de 2027. La patronal AEVAP estima que a l'illa hi ha uns 15.000 vehicles de lloguer.
I l'aparcament de Cala d'Hort continua tancat amb els perjudicis que això suposa per als negocis de platja. L'Ajuntament de Sant Josep ha arribat a un acord amb la propietat de dos terrenys on s'ubicaran nous aparcaments que poden estar disponibles en uns 15 dies. Ens ho conta Gemma Huasc.
Mentre l'aparcament continua tancat, els que s'atraquen a Cala d'Hort deixen el cotxe allà on poden.
Perquè m'ho aparcava ahí, donde no molestamos a nadie, pero con dudas de si podemos aparcar o no.
No queríamos ir hasta abajo y no tener, entonces, bueno, aquí no sabía si podemos o no, pero bueno.
Pensamos que estaba abierto, porque si no la gente cada vez tiene que ir aparcando más lejos.
Y cuesta mucho aparcar y podemos estropear los coches. Y ahora la bajadita, nos toca bajar.
L'Ajuntament de Sant Josep ja disposa de l'autorització de la propietat de dos terrenys per habilitar nous estacionaments que podran estar operatius d'aquí a uns 10 o 15 dies. El consistori els llogarà per uns 14.000 euros. Vicent Roig és l'alcalde de l'Ajuntament de Sant Josep.
He firmat ja el que és l'autorització per poder fer aquests dos aparcaments. Un que estarà a l'encreuament de la carretera de Cala d'Hort cap a Cala Vedella i l'altre que estarà en el costat. És a dir, que al final tindrem un aparcament amb un cost semblant a el que teníem l'any passat.
Reitera que no pot asseure's a negociar amb la propietat, que ha tancat el pàrquing que es feia servir l'any passat perquè ho ha fet com a mesura de pressió per aconseguir cobrar per aparcar, una activitat que ara per ara no es pot fer. Els nous aparcaments que ha aconseguit l'Ajuntament seran gratuïts amb la neteja i manteniment a càrrec de les arques municipals.
Gràcies, Gemma, i els usuaris de la línia de bus 203 que connecta el port de Sóller amb Palma podran començar a reservar un lloc per a la freqüència de les 3 de l'hora baixa a partir d'aquest divendres. El govern manté la data de l'1 de juliol per arrencar aquest projecte pilot que vol garantir que els residents, la majoria treballadors del sector turístic, puguin pujar al comboi d'hora punta a ple de turistes.
La prova es mantindrà fins al mes d'octubre. Les persones amb targeta de transport podran reservar un lloc en la freqüència del TIP de les 3 que surt del port de Sóller cap a Palma. La que més col·lapsa pateix cada estiu quan s'ajunta en treballadors que tornen a casa amb turistes que baixen també a ciutat. Es tracta d'un experiment que el govern posa en marxa per intentar garantir als residents l'accés als busos de les línies més demanades. Si va bé, no es descarta ampliar la iniciativa a altres rutes. Lluïsa Serra és gerent del Consorci de Transports de Mallorca.
Anem a provar experimentalment amb aquesta línia, anem a veure com se comporta i què podem fer, si funciona, si no funciona, el que puguem oferir a l'usuari.
A banda de la prova pilot, la ruta 203 del TIP també s'ha reforçat amb 5 freqüències més d'anada i tornada.
Mesures per compensar la gran afluència de turistes que hi ha en temporada alta, prova d'això, una cosa amb l'altra, és que s'ha incrementat un 2% el nombre de persones que treballen en el sector turístic a les Balears el mes de maig. Ja representen el 27% del total. Concretament, el 5è mes de l'any hi havia a les illes més de 177.000 empleats en el turisme. Darrers apunts abans d'arribar a les 7:30. El govern augmenta el pressupost de l'anomenat xec cangur en quasi 1 milió d'euros respecte de la partida anterior per cobrir activitats d'estiu i despeses associades als serveis d'atenció en centres educatius. Es podrà aportar fins a 1.000 euros per infant.
La dotació econòmica d'aquesta convocatòria és d'1,25 milions d'euros, mentre que l'anterior era de 320.000. La novetat és que subvencionarà activitats de conciliació, com ara l'escola matinera o el menjador, i també activitats d'acampaments, escoles d'estiu o altres serveis d'atenció. Són els programes 2 i 3, tot i que es manté també l'1 per a la contractació d'un treballador de la llar per a la cura de menors. Ho expliquen la consellera de Treball, Catalina Cabré, i la directora general de Conciliació i Igualtat, Margalida Darder.
És una ajuda pensada per les persones treballadores de les Illes Balears a un moment a l'estiu, on totes les famílies de Balears és una comunitat autònoma on se fa feina, molta feina durant els mesos d'estiu.
250.000 van destinats en el programa 1 i 500.000 respectivament el programa 2 i 3. I pel que fa als imports màxims, el programa 1 permet obtenir fins a 4.000 euros per unitat familiar i els programes 2 i 3 fins a 1.000 euros per infant.
Les ajudes es poden demanar tant a les oficines de l'administració com a la seu electrònica.
D'altra banda, el govern activa el pla per externalitzar part de l'administració i simplificar tràmits, així ho ha anunciat el vicepresident Antoni Costa.
Por tanto, que pueden ser pues entidades, intermediarios, los que puedan tramitar estas ayudas en el futuro. Y no tenga que ser el ciudadano el que tenga que estar tramitando. Puede ser que entidades habilitadas hagan estos trámites.
Aquesta iniciativa es veu reformada pels resultats de la segona enquesta d'opinió elaborada pel govern, que revela que 2 de cada 3 ciutadans creu que l'administració pública fa esperar massa per als tràmits i que la paperassa és excessiva.
És una de les conclusions del sondeig fet a prop de 1.700 persones entre abril i maig. Entre les dificultats més freqüents que troben els ciutadans destaquen l'accés de documents que se sol·liciten, la complexitat dels formularis, la falta d'informació clara i les dificultats per aconseguir cita prèvia. També destaquen els llargs temps d'espera per obtenir una resposta. El també conseller d'Economia, Antoni Costa, assegura que el pla simplificarà els tràmits.
Els ciutadans estan cansats de portar documentació i moltes vegades de portar la mateixa documentació a diferents administracions públiques i fins i tot dins la mateixa administració pública a portar la mateixa documentació a tramitacions o procediments diferents. Per tant, és molt necessari que les administracions públiques ens posem les piles en aquest sentit.
L'informe mostra que la majoria dels ciutadans fan les gestions de manera electrònica, tot i que l'atenció presencial continua tenint un pes important. En qualsevol cas, 4 de cada 10 asseguren estar satisfets amb els tràmits.
I ara sí, un darrer apunt, fomentar la digitalització de les empreses del sector de la construcció és l'objectiu de la línia d'ajuts que, per segon any, posa en marxa la Conselleria d'Empresa. Enguany s'hi destinen 500.000 euros i les empreses podran aconseguir una subvenció de fins al 50% de la inversió, amb un màxim, això sí, de 20.000 euros.
L'any passat, una quarantena d'empreses van optar als ajuts, entre aquestes la constructora Islabau, que va aconseguir 11.000 euros per finançar 5 programes de digitalització de les seves tasques més freqüents, com ara el control dels materials que s'empren en una obra.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Han tocat les 7:30, repassam ara els principals titulars que passen per Menorca. Continuen les festes de Sant Joan a Ciutadella, ara amb el focus d'atenció posat a Sant Joan de Missa i a la llançada d'avellanes.
Pel que fa a les incidències, dues persones han resultat ferides, una de gravetat, durant els caragols d'Esborn.
Mor un home, un obrer de 58 anys, a Pollença, després de patir una parada cardiorrespiratòria.
Ha estat a la zona de la Cala de Sant Vicenç. Segons els testimonis, l'home s'ha assegut, ha caigut i s'ha copejat el cap.
Controlat l'incendi de Can Milà, a Muro.
Ja ha cremat prop de 16 hectàrees de vegetació. Tampoc no està extingit l'incendi agrícola de Montuïri, tot i que igualment s'ha donat per controlat.
Cort invertirà 76 milions i mig d'euros en la rehabilitació de l'edifici de Gesa i el seu entorn.
El projecte guanyador del concurs d'idees preveu una biblioteca, espais culturals, un centre d'interpretació de l'energia, zones verdes i nous serveis municipals. Les obres començarien l'any que ve i durarien 25 mesos.
El govern augmenta el pressupost de l'anomenat xec cangur i es podrà assignar fins a 1.000 euros per infant.
Així es cobriran activitats d'estiu i de conciliació, com ara a l'escola matinera o al menjador.
En clau estatal, la Guàrdia Civil ha registrat dependències de l'Ajuntament de Sòria en el marc d'una investigació judicial per presumptes irregularitats relacionades amb l'àrea de comerç del consistori.
L'operació s'ha saldat de moment amb 6 persones detingudes.
Són les 7:31 minuts, una petitíssima pausa i tot d'una arriben als esports.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Informatiu Vespre. Esports.
Luis García Fernández és l'elegit per tornar al Mallorca a primera divisió. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El Mallorca ha fet oficial l'arribada de l'entrenador asturià fins al juny de 2027 i amb opció d'ampliar una temporada més. Per tant, Luis García és el substitut de Martín de Michelis a la banqueta de Somos després que el Leipzig ahir va pagar la clàusula de rescissió del tècnic argentí. De Michelis va fer un comunicat a les seves xarxes socials agraint al Mallorca el temps viscut i assegura que no ha estat una decisió fàcil de prendre davant un repte professional que no podia deixar passar. Una vegada posat el punt final del cas de Michelis, Luis García es converteix en el desentrenador dels 10 anys que duen els actuals propietaris del club. El tècnic arriba procedent de Las Palmas, també de la segona divisió, en qui ha jugat enguany el play-off d'ascens a primera i ha finalitzat 5è en 73 punts a la Lliga regular. A més, Luis ja coneix el Mallorca, on va jugar la temporada 2004-2005, quan disputà 38 partits amb 11 gols i 2 assistències. I avui també hem conegut com serà la pretemporada del Mallorca. Els dies 6 i 7 de juliol es faran les proves mèdiques als jugadors, el dia 8 arrencaran els entrenaments a Sant Bibiloni i del 24 al 30 de juliol l'equip farà una estada a Marbella. Al llarg de la pretemporada el Mallorca disputarà 5 partits amistosos, el més destacat dels quals serà el trofeu Ciutat de Palma dia 5 d'agost a Somos, i la Lliga començarà el cap de setmana del 15 d'agost. Un altre punt de segona divisió, perquè el Girona ha anunciat Quique Álvarez, tècnic del filial, com el seu nou entrenador. I la primera divisió tindrà dos col·legials balears la pròxima temporada. A més de Mateu Busquets, el també mallorquí Lluís Bastard ha ascendit i arbitrarà la màxima categoria del futbol nacional. D'altra banda, Cuadra Fernández, madrileny, escrit al Col·legi Balear, descendeix a la segona divisió després de 8 temporades. Pel que fa al Mundial, la selecció espanyola ha entrenat avui per continuar preparant el partit contra l'Uruguai, que es disputarà la matinada de dissabte. I en aquest moment, al minut 36, Portugal està guanyant per 2-0 contra Uzbekistan gràcies a les dianes de Cristiano Ronaldo i Nuno Mendes. De fet, el gol de Cristiano el converteix en el primer jugador de la història a anotar en 6 mundials seguits. Per cert, el mallorquinista Samu Costa, que encara no ha debutat en Portugal, es troba a la banqueta. I també per avui, a les 10 del vespre, Anglaterra s'enfrontarà a Ghana i ja a la matinada, a la 1, Panamà contra Croàcia i a les 4, la Colòmbia de Johan Mojica s'enfrontarà a la República Democràtica del Congo. Pel que fa al resultat d'ahir, l'Argentina es va imposar per 2-0 a Àustria en 2 gols de Leo Messi. L'escoltam.
Tengo mucha felicidad, por, sobre todo por el triunfo, un triunfo muy, muy duro. La verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo más mínimo porque eso era muy intenso y bueno, feliz por resultado, por la clasificación. Era importante para nosotros sumar de 6 para tener una semana más tranquila.
L'Argentí és ara el màxim golejador històric dels Mundials en 18 dianes, 2 més que Miroslav Klose i Kylian Mbappé. Precisament, França va golejar per 3-0 a l'Iraq en 2 gols del jugador del Real Madrid i l'altre va ser de Dembélé. Aquesta matinada, Noruega s'ha imposat per 3-2 al Senegal amb un altre doble de Haaland i amb aquestes victòries, l'Argentina, França i Noruega estan classificades als 16ens de final. D'altra banda, Jordània està matemàticament eliminada després de perdre per 1-2 contra Algèria i un apunt perquè l'argentí Julián Álvarez ha dit que vol sortir de l'Atlètic de Madrid i complir el seu somni de jugar al Barça. A la segona federació, demà se sabrà com s'integraran els 5 grups de la competició. Una categoria en què l'Atlètic Balears, Poblense, Mallorca B i el recent ascendit, la Penya Esportiva, seran els 4 representants balears. Precisament, la presidenta de l'equip de Santa Eulària del Riu, Anna Maria Mateu, ha fet balanç després d'aconseguir l'ascens a la segona federació.
Jo crec que nosaltres segones és on tenim que estar. El nostre propòsit aquesta temporada era pujar. Dissabte va ser un partit que se recordarà de per vida. Tant els gols que van fer en 4 minuts, com l'afició, com se va volcar en els jugadors, en el club, mai havíem vist una grada tan de blanc que el que volien, que el poble pujàs. I va ser un dia, crec que increïble. Crec que la tardarà molt en oblidar aquest dia.
La presidenta de la Penya Esportiva ha parlat també sobre el tècnic Ramiro González.
Sí, és una persona que primer que té molt de sentiment, estima molt la Penya Deportiva i és una persona que ho viu. Ho viu, sofreix, va plorar antes de començar el partit, el va veure plorant en el césped. És una persona que ho vivia. Ja sabien que l'any que ve hi seguia i nosaltres li van dir que ja havia fet molt bona temporada, vull dir, són els 3 mesos que ha fet els equips, ha vist el canvi, com ha lluitat i tot, i nosaltres ja estàvem contents.
I a la mateixa categoria, el Poblense s'acomiada de 2 dels seus davanters. Joan Proens, que ha fitxat pel nàstic de Xisco Campos a la primera federació, i Toni Penyafort, que podria fitxar per l'Alcoià. En tennis, el Mallorca Championship de Santa Ponça, Stefanos Tsitsipas ha caigut eliminat al seu debut. El grec, campió del torneig el 2022, ha perdut contra Ignacio Busser per 7-6 i 6-3. D'altra banda, Nuno Borges ha avançat als quarts de final després d'imposar-se Jan-Lennard Straff per 6-4 i 7-5. I Adam Walton, que va eliminar ahir a Nick Kyrgios, s'enfrontarà demà a l'espanyol Alejandro Davidovic als 8ens de final. I a més, a l'ATP 250 d'Esburn, al Regne Unit, el mallorquí Jaume Munar va quedar eliminat ahir a la primera ronda contra el belga Sisu Bergs per 6-2 i 6-4. I acabam amb apunts de bàsquet. A la primera FEP, Ander Urdiain deixa de ser jugador del Palmer. L'Aleé Navarrés ha disputat un total de 66 partits oficials en les dues temporades que ha estat el conjunt turquesa. L'estatunidenc Greg Gant ha renovat amb el Clas Bàsquet Sant Antoni de la segona FEP i el València Bàsquet està a una victòria de proclamar-se campió de la Lliga ACB. El conjunt valencià disputarà demà contra el Barça el quart partit de la sèrie. L'escenari serà el Palau Blaugrana, on el València es va imposar per 80-88 el darrer enfrontament.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb Vívetres. Des de Ciutadella, edicions especials de El dia amb Clara Aymamí i l'equip de la delegació de Menorca. Segueix amb Vívetres Ràdio els nervis i les ganes de bulla dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa. I comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
Em doneu-vos permís per començar el replec?
Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
Així ho faré.
Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb Vívetres Ràdio.
Set i 41 minuts, seguim en l'informatiu vespre. Amb més informacions ara en clau estatal. Pedro Sánchez insisteix que no avançarà eleccions i que continuarà en el poder perquè això, diu, li permet millorar la vida dels ciutadans. Ho ha assegurat en una declaració institucional en la qual ha anunciat el decret que permetrà la inversió més alta en dependència de la democràcia i que s'ha aprovat avui al Consell de Ministres.
Precisament la possibilitat de millorar la vida de la gent és el que dona sentit a mantenir el seu full de ruta, tot i el que ha denominat pedres al camí.
Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
És l'única referència que ha fet Sánchez a l'actual situació que travessen el seu govern i el seu partit, tot plegat enmig de les noves peticions de dimissió per part de l'oposició després de la sentència del cas Mascaretes que condemna 24 anys de presó a l'exministre José Luis Ábalos. En tot cas, el president espanyol compareixerà demà de manera voluntària al Congrés dels Diputats per oferir explicacions sobre la situació política. Serà a partir de les 9 del matí.
Sobre el cas Mascaretes també s'ha pronunciat la portavoz de l'executiu estatal, Emma Saiz, qui ha mostrat el seu rebuig a la corrupció.
El gobierno condena sin matices comportamientos que se alejan de los valores que lleva a gala este gobierno, de integridad, de transparencia, de mérito. Y esos son los valores que sustentan la acción política del gobierno. Y vamos a trabajar con el compromiso firme por parte del gobierno de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda.
També en la mateixa línia s'ha expressat el ministre de Funció Pública, Òscar López, manté que en casos de corrupció, vengui d'on vengui, qui la fa, la paga.
Sabemos que, lamentablemente, se dan casos de corrupción en política. Que la inmensa mayoría de los políticos hacen un trabajo honesto, pero que se dan casos de corrupción. Igual que sabemos que la inmensa mayoría de los jueces hacen un excelente trabajo, pero a veces algunos no lo hacen. Esto es así, lamentablemente. A partir de ahí, lo más importante para quienes seguimos creyendo en esto y creemos de verdad en la honorabilidad y en el buen nombre de la política es tener muy claro que el que la hace, la paga.
De fet, la sentència pel cas Ábalos i de l'actual situació del govern espanyol ha generat de nou un matí intens de valoracions.
La més sarcàstica ha estat la portaveu parlamentària del PP, Esther Muñoz.
Me sorprende que el Partido Socialista no se alegre de esta sentencia. Desde que hemos conocido la sentencia hemos visto distintas versiones llevadas a cabo por distintos ministros, por distintos portavoces del Partido Socialista, pero ninguno de ellos se alegraban de esta sentencia. Y me sorprende porque era el gobierno que venía a combatir la corrupción.
També molt crítica amb el PSOE s'ha mostrat des de Podem la diputada Ione Belarra.
Creo que todos pensábamos, o por lo menos yo lo he dicho muchas veces porque lo pensaba de verdad, que había cosas que el PSOE había aprendido después del 15M y que era consciente de que la gente ya no lo tolera más en este país, que hay corrupciones que a lo mejor se han hecho siempre, que a lo mejor forman parte de sí, de la forma de gobierno del bipartidismo, pero que la gente ya no aguanta más. Y veo que no han aprendido nada.
Pepa Millán, de Vox, ha lamentat les pressions del govern estatal als jutges.
Lo que no se puede hacer es lo que está haciendo el gobierno y sus socios, que es utilizar los estrados públicos, utilizar las instituciones para señalar públicamente a los jueces y poner en marcha toda la maquinaria del Estado para arremeter con la labor independiente que tienen que llevar a cabo.
Mentrestant, la portaveu de Bildu, Maite Aizpurua, considera que la legislatura ha de continuar, però s'ha d'avançar.
En este momento es lo que tenemos entre manos y tal y como está la situación, desde luego, y en esta coyuntura, nosotros creemos que la legislatura debe continuar para seguir haciendo avances en el tema plurinacional, en el tema de los derechos sociales y naturalmente también en el tema de la regeneración democrática, que creo que es algo pendiente.
I una veu més, la del portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, es mostra cada vegada més escèptic davant la conveniència de mantenir la legislatura i demana a Pedro Sánchez que li doni contingut.
Que de explicaciones y que sobre todo le dé contenido a la legislatura. Al final le han metido 24 años de cárcel al número de su partido, al superministro de su gobierno. Bueno, decir que no sabía nada y que tiene muy mala suerte y que Feijóo es peor, pues ya lo sabemos.
A les Balears condemna unànima entre les formacions contra la corrupció. Són el portaveu del PSIB, Rubén Castro, i del PP, Sebastià Sagreras.
Tolerància zero en la corrupció. Ja ho van dir des d'un primer moment.
La vergonya ja no només el fan empeguir en els ciutadans, sinó en els que també ens dedicam a la política.
I pel que fa a altre cas d'actualitat judicial, el de Plus Ultra, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero ha apuntat una possible nulitat al seu cas. Qüestiona l'origen d'algunes proves i demana que s'acrediti quina resolució judicial va autoritzar l'anàlisi de les converses intervingudes que varen motivar la seva imputació.
La defensa de l'expresident ha enviat un escrit al jutge instructor José Luis Calama, on adverteix que si no existeix aquesta autorització, les converses en les quals es parla de Zapatero com a mitjancer de les ajudes haurien de ser excloses del procés. Són converses extretes del telèfon mòbil del principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, que va ser requisat per les autoritats nord-americanes. L'advocat de Zapatero manté que l'autorització dels Estats Units per fer servir el contingut d'aquest telèfon no és prou perquè la justícia espanyola la pugui incloure en la causa.
Novetats també pel que fa al cas Leire Díez. La UCO situa ara el PNB en la trama que hauria maniobrat per influir en processos judicials i ajudes públiques. Així consta en un informe policial que revela l'interès de qui aleshores era president de la formació, Andoni Ortúzar, per l'ajuda a Tubos Reunidos.
Es tracta d'una empresa històrica industrial basca que va rebre un préstec de més de 100 milions d'euros. Segons sospita, la Guàrdia Civil els hauria aconseguit gràcies al pagament d'una comissió de 115.000 euros a la trama, que hauria fet diverses accions per facilitar la concessió d'aquest préstec i entre d'elles hi hauria contactes a Ortúzar. El PNB, per la seva banda, ha reconegut que va mantenir reunions sobre la situació de Tubos Reunidos com a empresa estratègica que era al País Basc, però negant qualsevol il·legalitat al respecte.
I la Guàrdia Civil ha registrat avui dimarts, dependències de l'Ajuntament de Sòria en el marc d'una investigació judicial per presumptes irregularitats relacionades amb l'àrea de comerç del consistori.
L'operació s'ha saldat, de moment, amb 6 persones detingudes, 4 a la província de Sòria i 2 més a la Comunitat de Madrid. Segons les primeres informacions, els investigats podrien haver comès delictes de tràfic d'influències, prevaricació administrativa, negociacions prohibides a funcionaris, falsedat documental, blaqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
Els agents també han practicat 3 escorcolls, una a dependències municipals i els altres 2 a domicilis particulars vinculats amb la investigació. L'Ajuntament de Sòria ha confirmat l'actuació policial i assegura que està col·laborant amb la justícia facilitant tota la documentació requerida.
El consistori governat pel PSOE afirma que no disposa de més informació sobre l'abast de les diligències que continuen sota secret de sumari. La investigació continua oberta i, de moment, no ha transcendit la identitat de les persones detingudes.
I més enllà dels presumptes casos de corrupció, l'actualitat nacional encara ens deixa més notícies. Un incendi declarat avui a Hora Baixa, la Torre Moebe de Madrid ha obligat a evacuar les persones que es trobaven a l'interior del gratacel. El foc s'ha originat presumptament després d'una explosió en una planta intermèdia de l'edifici situada al voltant del pis 24. Els serveis d'emergència cerquen 3 persones confinades a l'edifici.
Les flames han provocat una intensa columna de fum visible des de diversos punts de la capital espanyola i han mobilitzat una ampla ampli dispositiu d'emergències. Els serveis d'emergència han rebut nombroses telefonades alertant de l'incident. La Torre Moeve, amb 49 plantes i 248 metres d'altura, és el segon edifici més alt d'Espanya. El foc ja està controlat, segons fonts policials. Tot i això, els equips d'emergència continuen revisant l'edifici i cercant tres persones que a aquesta hora encara no han estat localitzades.
I de l'àmbit internacional, destacant que l'administració de Donald Trump ha anunciat noves sancions contra un familiar directe de l'expresident cubà, Raúl Castro, i cinc empreses relacionades amb les actuals autoritats de l'illa.
Entre els sancionats hi ha Annalí Lilian Rueda Cardero, parella d'Alejandro Castro Espín i nora de Raúl Castro. També s'han vist afectades diverses empreses vinculades al conglomerat militar Gaesa, així com una entitat bancària i dues companyies dels sectors miner i siderúrgic. Segons el Departament del Tresor nord-americà, aquestes mesures formen part de l'estratègia de pressió de Washington contra el règim cubà. Les sancions se sumen a altres adoptades les darreres setmanes contra organismes, empreses i els càrrecs vinculats al govern de l'illa. Els Estats Units acusen aquestes entitats de contribuir al sosteniment econòmic i financer de les autoritats cubanes.
Tornem a les illes. Més coses. L'àrea de gestió de residus d'Escap a Formentera està saturada d'embarcacions procedents del fenomen migratori. Fins a 112 s'hi acumulen ja. La delegació del govern és qui se n'ha d'encarregar de la seva destrucció. Unes feines que ja estan licitades i que es duran a terme pròximament. Regina Mallans.
El Consell de Formentera alerta que l'àrea de gestió de residus d'Escap ja acumula 112 barques i es troba al límit de la seva capacitat. Demana a delegació de govern que es faci càrrec de la destrucció d'aquestes embarcacions i que intervingui des del moment que arriben a la costa. Verònica Castelló és la consellera insular de Medi Ambient.
Necessitem més ajuda de la delegació de l'Estat perquè en el moment en què arriba una embarcació ens ajudi a retirar-les i no quedin a les nostres costes.
En els darrers dies, la institució insular ha retirat 10 de les 13 embarcacions procedents del fenomen migratori que estaven abandonades a diferents punts del litoral de l'illa. 7 d'aquestes s'han retirat a la zona de s'estofador, on també s'han iniciat tasques de neteja de restes de barques fragmentades per l'onatge.
Aquesta retirada d'embarcacions l'han fet mitjançant un contracte menor amb una empresa especialitzada de feines subaquàtiques. Es costa aproximat a 7 d'uns 15.000 euros. També hem ajudat l'empresa Precero a fer una neteja de tota la costa, de lo que queda quan arriben les embarcacions, que queden garrafes, queda roba.
Delegació de govern ja ha adjudicat les feines de destrucció de les embarcacions que romanen acumulades a l'àrea de gestió de residus i està previst que pròximament comencin aquestes tasques.
Nova passa en la recuperació de l'edifici de Gesa i els 30.000 metres quadrats de façana marítima que l'envolten. La Junta de Govern de Cort ha donat a conèixer avui el projecte guanyador del concurs d'idees. El termini d'execució seria de 25 mesos, el pressupost supera els 75 milions i es calcula que es podria començar a executar el segon semestre de l'any que ve.
El projecte neix amb la rehabilitació de l'edifici de Farragut com a prioritat, però amb novetats destacables. Així preveu la construcció d'un nou edifici unit al de Gesa per una pèrgola vegetal i també la creació d'un nou aparcament subterrani que, confia el batle de Palma, millori la vida dels veïnats, així com l'entrada a ciutat. És Jaime Martínez.
Una zona com en aquestes, a més, on els edificis són dels anys 50, 60, 70, que molts d'ells no tenien aparcaments soterrats, serà una bona notícia per veïnats. I, a més, si recorden els problemes que té la ciutat en aquesta entrada, en l'operació Nigul, que arriba el problema davant la catedral, doncs serà una manera també de minvar un poc aquest problema.
Espais d'atenció al ciutadà, oficines municipals, el Centre d'Interpretació de l'Energia i zones dedicades a l'exposició cultural formen part del projecte que transformarà, assegura el batle, una zona abandonada durant 15 anys en un espai de referència.
És un dia important per Palma, perquè fèiem aquesta passa decisiva que els hi comentava d'un dels projectes de transformació urbana més rellevants del passat, del present i del futur de la nostra ciutat. Un projecte que suposa moltíssim més que la recuperació d'aquest edifici.
L'avantprojecte guanyador ha estat el realitzat per Cruz i Ortiz Arquitectos.
I el govern, junt amb l'Associació Astronòmica de Mallorca, ha desenvolupat Horitzó Eclipsi, una aplicació mòbil gratuïta que calcula si el sol serà visible o no en un punt concret el 12 d'agost, dia de l'eclipsi.
Es tracta d'una eina que no només calcula la posició del sol durant l'eclipsi, sinó també l'horitzó real del terreny per així determinar si el sol quedarà tapat o no pel relleu. Pablo Garritz, director general d'Emergències Interior, ha explicat que així la gent podrà triar el lloc des d'on veure l'eclipsi. És una manera d'evitar mobilitzacions massives en punts concrets.
Esta herramienta lo que nos permite es comprobar si en el momento de máxima ocultación será visible desde el lugar que elijamos, para que nuestra población de forma consciente y responsable pueda identificar otros puntos que pueden ser incluso su propio domicilio o en el punto en el que está residiendo para que pueda ver el eclipse con garantías.
Per la seva banda, Tomeu Mas, portaveu d'Astro Mallorca, ha comentat que la creació d'aquesta aplicació va començar com una eina científica, però que ha acabat donant resposta al que demana la població.
Això era un pac, aquesta eina que hem volgut a la vegada compartir, evidentment, perquè trobam que pot ser bastant útil per respondre aquesta pregunta que fa tothom, de bon podré veure aquest eclipsi.
Horitzó Eclipsi ja es pot descarregar tots els dispositius mòbils i es recomana emprar-la per poder fer una anticipació i planificació prèvia al 12 d'agost.
Pies entaconados, rodillas doradas, caderas bailando, el ombligo luna.
Javier Bardem, Victoria Luengo i Rodrigo Sorogoyen presentaran El Ser Querido, la gala de clausura de la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Serà el 2 d'agost al Pati de la Misericòrdia.
En una gala que acostuma a tenir la presència de la reina Letizia i on l'actuació musical d'enguany serà a càrrec de Leonor Watling. A banda de Bardem i Luengo, també es comptarà amb la presència dels altres protagonistes de la pel·lícula, Raúl Arévalo i Melina Matthews, així com la guionista Isabel Peña i els productors del film. L'estrena del Ser Querido, 24 dies abans que arribi a sales, posarà el punt final a una nova edició del festival que l'any passat, en aquesta mateixa gala, va reconèixer la trajectòria del seu director, Rodrigo Sorogoyen, amb el guardó Master of Cinema.
I Rei Mart presenta La gran fúria del Mart gegant, el seu primer EP, una obra conceptual formada per 6 cançons que combina rock psicodèlic i l'experimentació sonora.
El treball recupera els singles Còsmic i El castell del rei i afegeix 4 temes nous per construir una història apocalíptica protagonitzada per un Mart gegant que arrasa a Mallorca. Amb influències de bandes com Tame Impala i King Gizzard and the Lizard Wizard, l'EP aposta per paisatges sonors immersius i una estètica espacial que converteix l'escolta en tota una experiència narrativa. Publicat recentment a les plataformes digitals, La gran fúria del mar gegant també tindrà una edició especial en vinil i confirma Rei Mart com una de les propostes més singulars de l'escena musical alternativa de les Illes.
Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts 23 de juny.